Revolució Conscient, cada diumenge d'11 a 12 de la nit.
Bona nit. Comença el 20è capítol de Revolució Conscient. Avui, capítol final de temporada, d'aquesta aventura començada al gener, que és fer la revolució conscientment. Som-hi, que tenim coses molt importants a explicar. Hola, Àngel, què tal?
Hola, bona tarda, Carles, com estem?
Bona nit.
Bueno, bona nit.
Bona nit. Home.
És que ara s'allarga més el dia.
Ah, això és veritat, eh?
Sí, sí, sí.
Oh, fa calor, eh?
Molta, molta calor.
Sí, sí.
Bueno, ja és el temps que toca.
Quasi ve Sant Joan. Bueno, sí, sí. Ja haurà passat Sant Joan, se meti. Molt bé, 3 setmanes sense venir a gravar, trobàvem a faltar, eh?
Jo sí, jo he trobat a faltar, la veritat. És que és una estona que m'ho passo molt bé i això de transmetre el que nosaltres creiem que és el nostre, pues, està
sí,
molt
sí.
bé.
I si no passa, a vegades va bé parar certes parades que serveixen per venir noves idees.
I tant, que sí.
Doncs bé, avui ja és capítol 20, això ja és 20 hores d'emissió, vam començar el gener i bueno, tanquem temporada, que bueno, toca, que hem de descansar, eh? La temporada que ve, doncs, bueno, ja anunciem que tornarem, en principi, si Déu vol.
Hi haurà moltes entrevistes, portarem molta diversitat de persones i serà, tot això ens enriquirà molt amb la, per augmentar la nostra consciència.
Sí, i farem més viatges al futur. A l'últim programa vam anar l'any 2020.
Ah, sí, ja me'n recordo.
I n'hem de fer un cap al 2200, però ja caurà això.
2200? Uf,
sí,
això ja tires
llarg,
perquè
ja puguem imaginar a lo màxim,
sí,
sense
sí.
limitacions d'ara,
sí,
no?
sí.
de el que tenim ara, físic.
Molt bé.
Bueno, però això ja es veurà.
Ja es veurà, ja es veurà.
Ja anirà venint, eh? Ja anirà venint. Molt bé, doncs avui és important, sent un final de temporada, 20 episodis, no? Doncs fer un repàs. Fer un repàs i, bueno, recordar una mica els conceptes clau i aquelles coses que igual en aquell moment, al acabar el programa, dius, home, allò era important dir-ho i no vaig caure. Per exemple, no? I bueno, doncs fem un repàs.
Vale.
Recordes com vam començar?
Sí, ho recordo.
Amb una mica de nervis.
Sí, més que nervis era una miqueta una situació que no estava gaire habituat, m'entens? I és allò de dir, ostres, fa cosa estar a la ràdio, no? Perquè, clar, t'escolta gent i penses com ho faràs. Però, clar, representa que el dia que passa, cada dia que passa, vas trobant més còmode, més, ho trobes tot més familiar. Controles més tots els mandos, els ordinadors, sí, i clar, sí. arriba un punt que és com a casa teva.
Que el primer dia hi havia incertesa,
sí.
no? i el voler-ho fer bé per, bueno, per poder continuar, no? Era, em sembla que era el dia de Reis, al matí,
sí, sí.
o alguna cosa així. Que vam venir aquí, ens van ensenyar a fer anar a la taula, i els 5 minuts ja estaven gravant
sí, sí.
el programa.
Passa que ara m'has fet venir a la ment una frase, al dir que ens agrada fer-ho bé, jo sempre sóc partidari de gaudir i disfrutar del que estàs fent sense pensar en l'objectiu final o en l'èxit, m'entens? O sigui, anar pas a pas, passar-t'ho bé en cada missió que facis, i si t'ho passes bé i estàs a gust, cada dia et superaràs, ja veuràs.
Bueno, clar, és passar-t'ho bé i transmetre, però fer-ho bé va inclòs. Si ho fas bé, t'ho passes bé.
Sí, sí.
Si et passes bé, ho fas bé. Va tot lligat.
Correcte.
Molt bé. Doncs bé, el primer programa va ser una introducció, que ens en podem saltar, no cal fer resum, i el segon va ser una mica les sectes.
Ostres!
les sectes, perquè clar...
Aquest programa va ser una miqueta problemàtic, eh? Sí. Va haver gent una miqueta empipada, no?, amb aquest tema.
No sé, a mi ningú m'ha dit res. Tu no m'has explicat, això.
Bueno, és un tema una miqueta compromès, no?, perquè sí, clar, vam dir que la societat en si ja és una secta.
Ah, bueno, i, clar, sí, això sí, sé que recordo comentar-ho amb algú, però no, el programa, i no, la no, gent s'enfadava.
Per això, s'enfadava molt, eh?, perquè clar, pensem que vivim en un món ideal i en sí, una societat perfecta, i realment hi ha moltes mancances, eh?
És que són quatre persones que... Bueno, quatre persones. Tu estàs en un lloc amb 100 persones i són quatre que et diran sí, sí, la societat és una secta. Els altres, molts se'n reboten. I el que vam voler transmetre era una mica el concepte de llibertat, no? Si una cosa és una secta, que te'n vas a una masia i et tanques allà i a la teva família ja no sap res i els hi dones tot, la secta típica,
sí,
però després ja hi ha altres tipus de secta, com les sectes de vas a fer cursets cada cap de setmana i llavors tu tornes a casa teu, no?
Sí,
però
sí,
et lliguen en les teves idees, et lliguen emocionalment, et tenen com atrapat, et condicionen, no?
Ho fan d'una manera més sutil, sí, i més dissimulada perquè no sembli ben bé secta, m'entens?
Sí,
però hi ha una manipulació psicològica amb això.
I molts cops no són conscients ni ells mateixos, eh? Sí, sí. Ells pensen que estan fent el bé.
Sí, però bueno, és el que parlàvem en aquell programa, que... Mm-hmm. Que realment els medis de comunicació fan un treball molt sutil de la consciència i de la psicologia, que realment fan anar molt malament a la gent, perquè pensa que amb el tema crisi, el tema de l'economia, tot, doncs la gent pateix molt amb aquest tema, no? I representa una mica que tot això, dia a dia, doncs clar, aquestes informacions ens arriben, i arriba un punt que, clar, que ho veiem quasi bé normal, quan no hauria de ser-ho.
Bueno, això entra una mica també en el tema més endavant, un altre capítol, va ser, em sembla que el 8è, les conspiracions i la manipulació de masses.
Vale.
Vull dir, hi ha instituts i gent especialista en manipular la gent i en conduir-los.
Sí, sí. No, pensa que vaig llegir una vegada que, sobretot als Estats Units, el que no facin aquesta colla...
Sí, aquests han fet de tot.
Han fet de tot. Però hi ha molts estudis de com controlar la gent, eh?
Sí, sí, sí.
Hi ha molts estudis i en casos verídics de com volen que la gent actuï per un benefici per uns quants, m'entens?
I ho fan i funciona.
I funciona, sí, sí, que funciona.
I funciona. És més, posaré un exemple. Quan es va cremar la Covid... que jo hi era allà dins, al diari sortien notícies,
sí,
de la comarca. I sortien notícies que deien coses que no eren, o que estaven equivocades, com per exemple s'ha cremat el 90% de la fàbrica i només s'ha cremat el
50%.
O aquí no hi ha sostre i sí que n'hi ha, no?, per exemple. Sí. I clar, jo estava dins, perquè a part vaig entrar 3 dies allà a lubricar-ho tot perquè no es rovellés i, bueno, i començar la reconstrucció, no?
Sí, sí.
I recordo parlant amb una persona que em deia algo que havia llegit al diari de la zona de banys, que era una zona que no es podia entrar, però jo sí que havia entrat a fer tasques.
Sí.
Jo li deia, no, jo hi he estat i he vist que això no és... Aquesta zona està d'aquesta manera, o passa això, no? I l'altre, però és que jo he llegit al diari que no sé què. I li dic, però jo hi he estat allà, saps? Sí, sí. I es creen abans el diari.
Això és el que passa moltes vegades, no? Que els medis de comunicació, tant siguin escrits com televisius, clar, tot el que diuen, la gent s'ho agafa com si fos la veritat absoluta, m'entens? I creuen de totes maneres.
Hi ha
clar,
temes.
Hi ha temes que realment la millor manera per assegurar-te o anar sobre segur és experimentar-t'ho tu, m'entens? És anar a investigar-ho tu.
Que tu vegis amb els teus ulls, home.
Ara.
Sí, sí. I, bueno, també, bueno... Hi ha el tema de... Es va canviar la Constitució espanyola fa un any o dos, de pressa i corrents un cap de setmana, van passar la notícia com si fos una més, i la gran majoria de la gent no ho sap, això. No ho sap. Per què? Perquè la tele parla molt d'uns temes, i aquests són els importants. Però és que no, com que d'aquesta no se'n parla tant, ni se'n recorda, ni es diu, ni, i quan es va transmetre com si fos una cosa normal, doncs llavors no sembla important. Que és un dels grans poders mediàtics, no? Ens creiem, com, això demostra com ens influencia o ens creiem la televisió. Perquè aquest canvi en la Constitució va ser canviar el paràgraf que deia que havien de garantir el benestar de la societat, el van canviar per la primera prioritat de l'Estat és pagar el deute. Saps? Un canvi imposat des de fora, i des de que van canviar això, déu-n'hi-do les retallades que ens han fumut. Saps? Això és una de les coses més importants que ha passat en el país en els últims temps, i està molt oculta, i no se sap. No? Seria un tema aquest de la manipulació. Vale. I tornant a, per acabar a puntualitzar el tema sectes, llavors ja hi ha també, clar, vam dir la societat d'una secta, no? Pues també en una empresa, o en un grup d'estudi, o en un grup de... Hi ha moltes èlites o molts moviments classistes o maneres de pensar que s'implanten en un lloc, en una família, i s'implanten maneres de pensar i de fer, i qui surt d'allà és dolent. O quan en realitat allò és una secta, perquè tot el que no sigui llibertat de pensament, d'actuació i d'expressió, doncs és una... t'estan condicionant.
I tant, és una... Llavors, sí, sí, estic totalment d'acord. Tot el que sigui un condicionant de no poder expandir el que tu creus i sents en cada moment representa que és una repressió que t'estan fent a la teva consciència.
Sí, sí, que t'estan influenciant. I llavors hi ha molta falta de cultura democràtica realment entre les persones i en els grups de persones. Per això després també hi ha falta de cultura democràtica en el sistema.
I tant.
Bé, el tercer episodi, ja tornarem a passar per les conspiracions, vam parlar de la ciència-ficció.
Sí.
Va venir el teu amic, en Joan Antoni Oliva.
Ah, això mateix.
Que havia escrit que si els nazis i, bueno, en un futur paral·lel que realment havien guanyat la guerra o alguna cosa així, com havia anat i tot aquest tema, no?
Sí, sí, una miqueta així, una miqueta... Va ser una novel·la de, entre l'època nazi i l'època futura. De, bueno, representa de, amb altres... amb altres planetes, m'entens?
Sí, sí, sí.
Una... Tu has d'imaginar molt, m'entens?
De multiverso i tot això.
Sí, sí.
I clar, era allò com ell rebia, no? Una mica, semblava que l'obra la rebés i la creava, i una mica entràvem en la ciència-ficció, que realment és... La ciència-ficció és tu estàs inventant o realment això existeix en algun lloc de l'univers o t'està plantejant possibilitats, t'està plantejant idees de futur, perquè hem de viure el present. Però rebem informacions sobre el futur per anar-lo preparant o per anar caminant
clar,
cap allà.
Clar.
Llavors, clar, la ciència-ficció també ens avisa, no? Perquè tenim les pel·lis dels robots o de Matrix, Terminator.
Sí, sí.
Terminator, bueno, aquest va ser el capítol 13, em sembla que era, de la visió artificial i
sí,
la robòtica.
Sí.
Cada dia està més a prop.
Oh, i tant.
No sé si amb pell de teixit humà, suposo que al final també, però el que és un robot que es mogui, clar, encara estan amb els simos japonesos, però tot això, ves a ser els militars que tenen, no? Però tot això anirà evolucionant.
Bueno, i... fixa-t'hi el que són la gran majoria d'empreses. Quasi bé totes treballen en robots, eh? La robòtica es fa servir molt. No el típic robot, una còpia d'una persona,
sí,
però sí un robot, un braç o una màquina
que
fa un moviment i això... equival a treure la feina d'una persona.
Passa que això té un nivell, no? Però clar, dintre de 10-20 anys, a saber quin nivell tindrà, igual que fa 20 anys els ordinadors tenint un nivell que no s'assembla res al d'ara, ara els nostres mòbils són millors que els ordinadors de fa 20 anys.
I tant.
Pot donar 1.000 voltes, no?
Sí, sí.
Pues als robots els hi faltava la visió artificial, però és que la visió artificial està pujant però
molt ràpid.
A marxes forçades. Quan tot això s'ajunti, bé, doncs aquí hi haurà la nostra consciència, a veure què en fem. I avui he sentit, que ja n'havia sentit, però tela, sortirà a la venda ja aquest any, passa que no sé si aquí o començaran pels Estats Units, unes ulleres de Google que vas caminant pel carrer i les pròpies ulleres tothom l'identifica i al mateix temps et diu tot l'historial d'aquella persona, qui és, tot. O sigui, entrem aquí en ciència-ficció i en violació de la intimitat total. I, a part... Quan tu vols, fent gestos amb el cap, suposo que també hi haurà un mando o alguna cosa, allò petit que puguis portar a la butxaca, doncs pot gravar o pot fer fotos. Inclús, clar, pot fer fotos d'una noia i penjar-les en una web. O sigui, això ja entra en un cert perill de falta d'intimitat i de xafardeig, no? És a dir, realment necessitem aquestes ulleres que projecten una imatge i per anar pel carrer i anar veient tothom, identificant-ho tot, i diu que...
I a part d'això, això que tu dius, aquest reportatge també el vaig veure, i a part de tot el que dius, també, no sé com serà el mecanisme, però amb aquestes ulleres tindràs una banda que veuràs per allà on vas,
sí,
i l'altra banda podràs estar consultant a internet.
Sí, que també dius, si t'atropella pel carrer, mira, sí. Burro.
Per... Sí, sí, sí. En comptes d'anar amb el mòbil i anar tu mirant, sí. Ho tindràs incorporat totes amb les ulleres.
Jo he sentit, bueno, sentia una persona que les ha provat, avui mateix a la ràdio, al RAC1, el que és per mi el millor programa del país, per mi, per molta gent, que és el d'en Clapés. És el mestre Clapés, que tant parla del Club Bilderberg com d'una tertúlia esportiva, com d'altres coses, amb gent de molt ben qualificada. I que, o sigui, ha tocat molts temes que altra gent no ha tocat o ha exposat, i amb humor, no?
Sí, sí.
Sí, sí. Doncs una noia que ho explicava i diu que, clar, que es pensava que el veure internet o veure dades li distorsionaria, i diu que no, que queda molt compatible amb veure el carrer. Passa això, això és antinatural, al final. El cervell i tot, no sé com ho assimilarà. I deu tallar la intuïció, tot això, també. No?
Bueno, clar, saps el que passa? Que, segons diuen, els humans només fem servir un 6% del que és el cervell, o un 4%.
Bé, hi ha que diuen 10, hi ha que diuen 15, però bueno...
M'entens? Sí, molt sí. Poc, molt sí. Poc. Però, clar, amb això suposo que faran estimular més la capacitat del cervell, no? I, clar, i haurem d'arribar a veure quins són els nostres límits mentals, per veure, aviam, tota la informació que podem anar captant en cada moment. Perquè, clar, les persones no deixem de sorprendre's. Pensa una cosa, que tant físicament com mentalment no tenim límit. El límit ens hi posem nosaltres.
Bueno, això ho veien esportistes a les Olimpiades. Dius, si aquesta persona físicament ha arribat fins aquí,
clar.
Potser mentalment on t'arribaríem, no?
Per això...
El que passa que, igual en comptes d'estimular, estimula molt la ment calculadora o mental, però la part de la ment abstracta o intuïtiva l'anul·la o la reprimeix. Aquest però... és el problema de tantes dades.
Sí, però jo penso una cosa, que si tot això ens arriba ara, en aquests moments, o d'aquí uns anys, serà perquè com a persones estem evolucionant i hem de passar per aquestes fases d'anar assimilant coses i anar projectant el nostre futur cap a altres puestos per anar ampliant consciència.
Però és com... És com un ganivet, no? Tu pots fer servir per pelar-te una poma o per pelar algú, no? Vull dir, són armes de doble fil. I és una mica... O l'energia nuclear, no? Són coses que arriben... És que tot pot tenir dos cares, no? I són eines que arriben perquè les experimentem, les visquem, n'aprenem d'allò i després continuem endavant.
Clar. Jo penso que tot això és positiu, perquè tot això representa que és un pas evolutiu dintre nostre, dintre de la nostra capacitat que tenim de viure a la Terra, i cada vegada anem trobant amb situacions noves.
És com el mòbil, també hi érem reacis, no?
Ja. I penso una cosa, si no haguéssim evolucionat, encara estaríem com la prehistòria. Estaríem darrere els animals, matant animals, i que hem anat evolucionant, hem passat etapes, com... l'època medieval, ara hem passat a l'època industrial, l'industrial era tecnològica, doncs clar, anem
augmentant. Aviat el postcapitalisme.
Per això que tot ha de ser un aprenentatge i tot ha de ser una evolució per nosaltres positiva. No podem, clar que hi haurà coses negatives com a totes les èpoques, però jo penso que en definitiva és una evolució natural que hem de viure tots.
Sí, sí, el que això no vol dir que no avisem dels perills, de sí, sí. La part... fosca que pot tenir, no? És com ara la Microsoft treu una nova consola, la Xbox One, sembla que és, que es veu que té una càmera i un micro, i tu la tens al menjador de casa, enxufada a la tele, no? I té la particularitat que sempre ha d'estar connectada, la càmera i el micro, sempre, saps? Amb el qual, dius, perquè quan... Bueno, en qualsevol moment et poden activar la càmera i veure què estàs fent a casa, o poden escoltar-te. Dius, per què? Doncs no ho sé. Però bé que han estat espiant ara el Facebook, han estat espiant els correus, i ho han admès i no passa res, saps? Doncs fan experiments, també, de voler-se colar dins de casa teva, en plan gran hermano, i que són coses que ells ja tenen, anant a les conspiracions, ja tenen calculat on anirà a parar això i de què servirà, i com van introduint en el subconscient de la gent, que al final les càmeres no són tan dolentes, està filmat. Però tot és una energia de control i de manipulació. Anem a parar també el tema sectes.
Ja, però em refereixo que totes les coses depenen de tu, si les vols fer servir o no.
Ah, sí, clar, aquesta consola ja hi ha gent que se n'enfot per internet.
Entens? Clar, jo de moment no tinc aquesta aquestes ganes de tenir aquesta consola. No he tingut mai de consola i no, vaja, no, no em crida l'atenció, no, de moment. Mm-hmm. Clar, però ja és una decisió que prendré jo. Si veig que és una cosa que no treuré profit jo, pues no la compraré, m'entens?
Mm-hmm.
Ja no, està.
No, clar.
Pensa que totes les decisions les tenim nosaltres en tot.
Però quan veus que el teu veí o que algú que estimes cau en determinades històries, bueno, almenys la, si l'avises, doncs ja l'has avisat.
Bueno, però és el que diem, a millor el veí ha de viure en una situació per experimentar allò, per créixer o per donar-se compte que allò és nociu o no ho pot fer, o realment no, o millor és una innovació i és boníssim.
O també n'hi ha que estiven la corda cap a una banda i altres estiven per l'altre, i altres estan al mig que es deixen portar en determinats temes.
Com tot, com
llavors,
sempre.
Llavors, clar, per la llibertat doncs ens toca treballar per la llibertat.
I tant que sí.
I lluitar-hi. Doncs, bueno, veurem, hi ha gent que treballa per la llibertat i gent per lo contrari.
Sí. Per això intentem fer aquest programa, no? Perquè intentem que les persones, a través de donar coneixements, pugui ser una miqueta més feliç i més lliure.
Ajudar-lo a discernir.
Clar,
a alliberar-se d'influències.
A veure que, a part de les notícies que escolta cada dia, també hi ha un altre tipus de notícies d'una obertura de consciència.
Uh-huh. Bé, anem al següent programa, que ja veig que al final no tindrem temps, haurem de córrer. Que, bueno, vam fer una entrevista a l'Assemblea Nacional Catalana d'aquí d'Osona.
Uh-huh.
Jo l'únic que volia comentar, perquè de vegades es pensa, home, però no hauríem d'anar a tots units, o el tema d'en comptes de separar-nos, doncs, tots units, no? Semblaria més espiritual o millor, no? Però l'altre dia, a Teresa Forcada es va fer una conferència a Vic, presentant el procés constituent, i va dir un argument molt bo, no? I va parlar de la Torre de Babel i de... Bueno, ja ens va dir que no anava a religió el procés constituent, però va posar aquest exemple. Diu que tota la humanitat anaven tots junts, a la una, saps? I tots anaven en la mateixa direcció. I que això a Déu no li va agradar, per això els va canviar l'idioma a tots, no? I quin significat? Per què no li va agradar? Doncs bé, hi ha una cosa que és el que jo també pensava, no? Que és que hi ha d'haver diversitat. Hi ha d'haver diversitat, hi ha d'haver diferents maneres de pensar, diferents cultures, diferents persones, molta diversitat. I aquí la Terra és com un gran zoològic, no? Amb moltíssima diversitat, i després, si cadascú s'ocupés de la seva vida, tothom podria experimentar les seves coses lliurement, i qui es vol fer un tatuatge se'l fa, qui es vol tirar per un barranc es tira, i qui es vol quedar a casa dormint es s'hi queda, no? Doncs, clar, és el respecte a la diversitat. Llavors, jo que volia reflectir aquest punt, el respectar les diversitats, i que si cada diversitat estigués respectada i es sentís bé, doncs llavors sí que estaríem poder units de veritat, des del cor, no des de la imposició o la legalitat, no?
Clar, jo penso que és això que dius tu, que si realment les persones poguessin experimentar el que és la seva essència i el que realment els agrada, cada vegada es fixarien menys en el que fa el veí del costat, perquè ell ja és feliç.
Sempre quan el veí del costat no se li fiqués dins de casa.
Ja, llavors, però estem parlant de que tothom pensés igual, m'entens? Si tothom pogués experimentar el que realment porta dintre i li fa portar o tenir felicitat, et donaries compte que cada dia criticaríem menys, cada dia es fixaríem menys en el que fa el company i realment cada dia ens uniríem més a portar termes més col·lectius que no pas ara.
És que poder quan estem més separats des del punt de vista que cadascú fa la seva vida i cadascú viu a casa seu i cadascú tira pel seu camí respectant a l'altre i respectant-se així, és quan realment estem més units. Saps? En canvi, quan estem units des de lligams forçosos o des d'influències, és quan no estem units realment. Saps? És aquesta paradoxa.
Clar. I jo penso que també un dels grans mals que hi ha és que sempre ens han dit que ens hem de semblar amb algú. No sé, sigui algun famós, algun futbolista, alguna persona que surt a la televisió, sempre ens marquen com persones que són a imitar o són realment el nostre objectiu,
ui,
no?
Com els Beckham, per exemple.
M'entens? I això és molt erroni, és molt perjudicial, això. Què passa? Que hem d'entendre que som únics, que com nosaltres no hi ha cap més. O sigui, que hem d'experimentar la nostra vida tal i com som, ens hem de respectar, ens hem d'estimar nosaltres mateixos, i un cop descobrim realment qui som, cap a on anem i què fem, realment ja veuràs que cada vegada es fixarem menys en el que fa la gent del costat. Per què? Perquè la teva vida ja serà plena, ja tindràs la llibertat, ja podràs fer el que a tu t'agrada. I no, no t'interessarà com va vestit fulanito o com va vestit sotanito, no. El respectaràs, però tu ja tindràs la teva manera de ser, ja tindràs la teva identitat, que és el que ens falta, saber qui som. I no voler sempre, ostres, jo vull ser com aquell, jo vull arribar a ser com aquest, jo vull tenir l'èxit d'aquest. Però hem de pensar que totes les persones tenen felicitat i tenen moments que ho passen malament, totes, tinguin cèntims o no tinguin cèntims. A partir d'aquí, cadascú que s'ho replantegi una miqueta la seva vida i realment visqui per ell, no visqui per el que fan els altres.
De fet, si tothom t'expliqués les seves vergonyes, flipes, això ho vius quan fas teràpies, que veus que tothom, realment tothom té històries.
I tant.
Històries que, clar, no vas explicar en Poraibre, són la teva intimitat.
Tothom, i moltes vegades pensem que la gent és feliç, tothom sí. Es pensem
que perquè... que ha tingut una vida fàcil.
Sí, o perquè té un cotxe molt maco, o perquè té un càrrec amb una feina molt important, i això es pensem que el que té ell és la felicitat, i no és així. A millor aquestes persones són més desgraciades que una persona que potser no tingui el seu estatus, entre cometes, igual que ell. Per això que ens hem d'estimar tal com som, hem de viure la nostra vida, sobretot la nostra vida, i ja està, simplement, i veuràs com tot flueix molt més bé, i ja veuràs com la cosa sempre anirà cap a on ha d'anar.
Ja veurem.
Sí.
Veurem. Doncs parlant del tema de teràpies, no? Bueno, que va ser el cinquè programa, vam introduir al món de les teràpies, i el sisè va venir la Rosa Maria,
sí.
Multiterapeuta, no? Que feia molts tipus de teràpia, de massatges, i ajudava el cos-ment, no?
Sí, sí.
I l'ànima. Doncs, clar, aquí hi ha això que estàvem parlant ara, no? Les teràpies ajuden molt a que una persona es trobi a si mateixa, a que pugui ser lliure, a que tregui el seu potencial, a que es deslligui d'influències, de creences incorrectes que el limiten, d'idees que es va gravar de petit o en altres vides. Doncs per això són les teràpies, realment, perquè una persona pugui alliberar-se.
Ara... Però també et dic una cosa. Està molt bé les teràpies i l'acompanyament, però que tothom tingui clar una cosa, que el camí l'haurà de recórrer cada persona,
sí,
per si mateixa.
Clar,
no hi ha una persona que et digui fes això i fes allò. No. Ho hauràs d'experimentar tu, amb èxit o amb errors, però tu hauràs de caminar per allà on sigui.
Tampoc hi ha pastilla màgica, perquè a vegades algú va al terapeuta en plan com si pogués fer màgia, no?
Sí.
I sí que si et pot netejar energèticament, tallar fils, treure coses que t'estan distorsionant, perquè siguis tu.
Sí.
Però un cop ets tu i surts al carrer o vas a treballar on sigui...
Has de ser tu.
Sí, has de ser tu.
Clar.
I has d'evolucionar tu. Clar. Vale, que si t'has descarregat, o inclús te coneixes més, has pres consciència de patrons, de com reacciones, doncs tindràs més eines i més facilitat per evolucionar en positiu.
Ja, ja. A mi em fa gràcia perquè moltes vegades hi ha persones que donen consells o diuen el que ells pensen que és correcte, no? Clar... no totes les persones hem de caminar pel mateix camí, no? El que a una persona li ha anat bé, potser tu ho proves i no et va bé, m'entens? O sigui que l'única manera d'experimentar la vida és caminar tu i provar coses tu. El que et sentis que realment et fa feliç i et fa vibrar, prova-ho. Si et fa malament, segurament hauràs après alguna cosa d'aquell repte
o aquella
prova.
Al final aprens de tu mateix, no? I de vegades et pots tirar anys experimentant coses per acabar acabant dient, vale, el que ja fa 10 anys pensava és això.
Sí, sí.
O sigui, has necessitat molta prova i error per acabar, que després ja és més sòlid i més fort el que pensaves i senties, perquè ho has comprovat, no?
Sí, sí.
Però dius, si realment ja venim amb les eines, ja venim amb la intuïció i amb la informació, però després hi ha el tema de creure en tu.
Clar, i moltes vegades també... jo ho dic perquè conec algun cas i inclús proper a mi, que representa que han buscat moltes coses per veure el que realment els hi fa estar plens i tenir llibertat, no? I al final arriben a la conclusió que el que els hi fa feliç i el que estan a gust és el que han fet sempre.
Sí.
M'entens? Sí. A vegades et passes la vida buscant coses que creus que allò serà el teu i realment després tornes al punt de partida on estaves abans i deies, ostres, però si sempre ho he tingut.
El que pensaves en 20 anys és allò.
És allò.
És allò. En 20 anys encara no se t'ha menjat el món laboral o la societat o les obligacions, no? I el que ja pensaves o senties, que a vegades amb la crisi dels 30 hi ha alguna cosa, o que tornes a dir, ostres, on t'estic? Dius, realment és això, saps? I tornes a dir, aquesta era l'essència.
El que passa que el bo de l'experimentació és que, clar, als 20 anys, què passa? Que penses en discoteques, en noies, en altres coses i la ment la tens en altres puestos, entens?
Però llences, això sí, llences. No,
llançar-te sí. Però després, quan vas fer gran i la teva vida es converteix en una rutina, en un avorriment, penses tu,
haig de fer
alguna cosa, no?, per realment sentir-me viu i sentir-me realitzant, no? I és això, aquesta busca d'anar buscant coses, després moltes vegades arribes al punt de dir, ostres, però si sempre ho he tingut, el que em fa feliç, i mai ho havia palpat.
Ho havia cregut o no li havia fet cas.
Sí, 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 sí.
Però llavors ja és més sòlid, quan arribes aquí.
Ah, sí, clar.
És més sòlid.
Clar.
I tens una maduresa que no tinguis 20 anys.
No, i pensa una cosa, que tot això ho agafes a base d'experimentar moltes coses, m'entens? Sí, no. Clar, sense experimentar no pots gaudir després d'aquesta cosa de dir, ostres, però si ho tinc ara, el que realment em fa feliç.
I molt important que el capítol 18, em sembla que és, va ser Els guerrers de llum.
Sí.
Que molt important que els guerrers de llum, i tothom, en general, tothom s'ha equivocat. Tothom ha fet mal a algú que estimava. Tothom ha tirat per un camí que s'ha deixat enganyar o que s'ha equivocat. Anem sempre equivocat, no? O sigui, tothom s'ha equivocat.
Tothom,
bé que al final facis el món, o una cosa molt gran o molt petita, que al final totes són iguals, perquè cadascú té la seva missió i el seu camí, tot és important. Però al final tothom s'ha equivocat. Tothom. I realment la valentia i l'humilitat està en acceptar-ho, que ets humà, i acceptar-ho, no autoenganyar-te, saps? I rendir-te a el que la vida et mostra.
Correcte.
I si t'has equivocat, la vida t'ho mostrarà.
Doncs
ho acceptes, en comptes de continuar, saps? No, jo no m'he equivocat, i continues per allà. Doncs és molt important aquest concepte d'acceptar que t'has equivocat sense torturar-te.
No.
Perquè som uns radicals, o ens torturem, o no, no acceptem que ens hem equivocat.
L'important és aprendre bé l'equivocació que has tingut, simplement veure-la i després ja oblidar-la. Ja ha passat. O sigui, centra la teva vida en el que estàs fent ara. L'altre ja ha passat. O sigui que, és el que dic jo, neteja la teva ment i aquesta informació, l'agafa, la llença a la paperera, i continua la teva vida. Ja està. És això. Quan et passa alguna
cosa, és
aprendre de lo que has fallat, intentar evitar més endavant que et torni a passar el mateix, tenir-ho clar i borrar. És així. És així. No has de donar explicacions, ni has d'estar donant oracions a Déu, ni... No. Només has de fer això. M'entens? O sigui que no has de donar explicacions a ningú. Donar-te compte i eliminar. I el teu dia a dia continua.
Si és que els àngels, éssers de llum, no ocupen pas.
Què va?
Som nosaltres. Ja prou feina tenim nosaltres com perquè a sobre ens vinguessin els éssers de llum a culpar-nos. Llavors no serien de llum, no?
Sí, serien de...
Que vinguin a donar-te informació perquè te n'adonis, és dit molt diferent. No?
Per això ha de quedar clar, no?, que si hi ha éssers de llum al voltant nostre... El que volen és que siguem feliços i que el nostre camí sigui bastant bo,
no?
I amb amor. Per això que no ens hem de reprimir ni sentir-nos culpables d'haver fet alguna cosa malament, no. Simplement és el que penso, és pensar, aprendre i borrar. Ja està.
Molt bé.
I continuar.
Doncs tirem, que si no arribarem a poder. El programa 7 va ser Conspiracions, que n'hem parlat una mica. Doncs únicament dir això, hi ha un poder fosc que estiva cap al control, que la pau és capaç d'arribar a aconseguir la pau, però una pau a base de falta de llibertat i d'esclavitud i d'estar lligat. I un altre poder de llum que estiva per la llibertat i la consciència col·lectiva i l'evolució.
I ara que parles de conspiracions... una que ha fet una conspiració bastant forta tots aquests segles passats, i no ho sembla, ha sigut l'Església.
Sí.
Això també que quedi clar,
sí,
m'entens?
Que quedi clar.
Això també ha fet que les persones quasi bé no s'atrevissin a fer res perquè és pecat, tot és pecat i tot és pecat, i no és cert tampoc.
De fet, una de les teories conspiratòries, no, és a veure, on, o de sectes, on representa que hi ha d'haver llum, bé, clar, l'Església cristiana, no, catòlica, neix de, diguem, el missatge o la vida de Jesucrist. Doncs, allà on hi ha més llum, què has de fer tu, si ets el mal, no? O foscor? Anar allà i ficar-te tu com a líder, saps? I jo estic representant aquest missatge. Per tant, és com més pots embrutar un missatge, és ficant-te dins sent el líder.
Clar.
I és com una altra cosa, parlant de conspiracions, els gàngsters, i això en alguna pel·li es veu, els gàngsters dels anys 20, o 30 o 40, van arribar a la conclusió, per què atracar un banc si puc acabar sent president del banc?
Clar.
Saps? Per què enfrontar-me a un govern si puc ser el president del govern? O, sí, 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 o el president pot estar a sou meu?
Clar.
Saps? Que al final tots els gàngsters i aquests moviments, per què atracar una empresa si puc jo ser l'amo?
Doncs sí, 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 sí.
És una mica van aprofitar el seu poder per col·locar-se en tots els llocs. I llavors tenim que si Opus, que si Jesuïtes, que si Legionarios de Cristo, que si altres que no es posen cap nom, simplement tot el bola basta, etc. I això hi és, encara avui dia.
I
en llocs que hi ha escoles molt prestigioses del país, a darrere hi ha moviments d'aquests. I, de fet, molts membres del govern en Rajoy són de l'Opus. Al final, tot va parar al mateix lloc.
Una gran manipulació.
Que una de les coses per la llibertat de la societat i l'evolució és el transmetre informació. Però, clar, és que com la transmets? Bueno, és molt difícil a través dels medis grans. Ja hi ha algun programa, no? Follonero, o Singular, Clapés, no? Algun altre hi ha d'haver, però està molt limitat.
Però, bueno, és com tu has dit, no? Si... Per què atracar un banc si puc tenir el banc meu, no?
Sí.
Pues per què tallar els medis de comunicació si poden ser meus?
Sí, és que es diu...
és el mateix.
Més important, vaig llegir una frase, més important que tenir exèrcit és tenir medis de comunicació.
Oh, i tant. Sí, sí, que sí, fa sí. Més mal.
Sí, sí, sí. Hi ha el terrorisme mediàtic, eh? És que tot s'ha d'anar redefinint, eh?
Sí, sí,
que,
sí.
I es fa servir, quan algú senyala la porqueria, li diuen, fas demagògia, no? Quan has de fer periodisme independent, que és repetir el que jo et dic i no ho qüestionis, no?
Ja, ja.
Està tot molt distorsionat, i si no pugem la consciència de la gent i informació, no podrà haver-hi una revolució conscient, perquè fer una revolució... Això també va dir Teresa Forcades a la conferència. S'han de fer dues revolucions. Una, per alliberar-te i dir fem un nou govern, una nova Constitució, una d'alliberar-te i ara ja tenim el poder al poble. Però l'altra revolució és la de fer una Constitució de veritat, un poder de veritat del poble, no treure'n uns per posar uns altres que són els seus amics.
Ja, ja.
És molt important fer-ho amb consciència, però per això, clar, cal que les persones s'impliquin.
I tant.
S'impliquin. També ho deia en Julián Guita l'altre dia, que ara lidera un Frente Popular per allà al sud d'Espanya, que la societat ha d'anar creant un poder paral·lel, perquè si no, no hi podrà haver un canvi. Ha d'anar creant un poder paral·lel que estigui molt ben preparat, estructurat, que no sigui ocupar unes places perquè el govern plegui ja. No, no, que sigui algo ben preparat i que en el moment en què giri la truita puguin entrar aquests.
Clar.
Bueno, ja es veurà, això.
Ja es veurà, ja anirà veient.
Vam entrevistar els de la plataforma d'afectats per la hipoteca, d'aquí d'Osona, que han rebut molts premis, aquesta gent. Al final està al Parlament Europeu. I han fet una tasca molt important d'informació, perquè, clar, tu en principi pots pensar, home, van firmar una hipoteca, doncs ara han de petxugar, no? Però, clar, ja hi havia moltes clàusules abusives, hi havia molt d'engany, de manipulació. També parlant de les sectes i la manipulació de masses, t'empenyia molt psicològicament, que si no t'hipotecaves eres tonto, no? I la creença de que mai baixarà el preu, aquestes creences que ens implanten, fins que al final l'evidència, no?, t'acaba de reflectir, encara hi ha pisos més econòmics encara que abans i tot,
abans, sí, sí.
De que comencés a pujar. I clar, més d'un ha perdut els cabells, ha perdut moltes coses amb això, no?
I tant.
Molta llibertat, molts mal de caps. Doncs, bé, van estar parlant de tot el tema i els moviments i com la societat doncs, es mobilitza. Això està molt bé i totes aquestes plataformes, al final, si s'ajunten, poden crear una bona base, un bon fonament.
Una bona base, sí, sí.
Programa 9 vam començar parlant de ràbia, indignació i violència contra el sistema. Clar, això ja, tot ho hem fet, els capítols tenen el seu sentit, l'ordre i tot, perquè clar, hem parlat de conspiracions del sistema, no? De les sectes, i tot això pot generar ràbia, frustració, no? Però clar, què passa amb la ràbia i la frustració? A la que entra, causa amb aquesta espiral, el sistema et domina, et manipula, t'embruta, i llavors és important sortir, no? Sortir d'aquesta roda. Que hem de tenir en compte també que la ràbia és una energia, al principi, és positiva, perquè davant d'una injustícia, d'una trepitjada, d'una frustració, tu sents ràbia, és humà, és natural. Però a partir d'aquí, és com la condueixes. Perquè si tu la condueixes per crear algo positiu, constructiu, algo beneficiós, doncs bé, si la construeixes cap a la ràbia en si, no? Quedar-te amb això i la lluita i no fas res constructiu, sinó destructiu, doncs és quan és perjudicial.
Molt bé.
Vam fer una entrevista també a la Rebeca sobre el ioga, i bé, anava una mica sobre les pràctiques, no?, que et poden ajudar a mantenir el cos en salut, i el cos i la ment, i sentir com està el teu cos, no?, postures de ioga, on pot marxar energies, pots sentir, prendre consciència, com si ara ens quedem en silenci i t'escoltes, no?, tots els oients, ara si us quedeu un moment en silenci, i us escoltes, ens quedarem en silenci, va, 30 segons, no, estem a ràdio, no podem fer tant silenci, quan acabi el programa, us quedeu en silenci una estona, i veureu que escolteu el cos, i llavors pots trobar coses que no t'agraden, o nervis, o angoixes, veuràs com realment estàs, quan hi ha silenci, no?
Sí,
no?
Sí.
Quan tens tele, quan te'n vas al bosc o sopes a la terrassa, ara que fa bon temps, hi ha silenci i llavors, ui, estic notant al meu cos uns moviments i unes coses. Aquest ets tu, eh?
I tant.
Doncs és important, això.
Molt important.
El prendre consciència amb disciplines com el ioga o d'altres. Uh-huh. El tai chi o d'altres, podien ser-hi. Llavors et vam entrevistant a tu, Àngel.
Oh, bueno, sí.
Entrevistant. Vas parlar de l'experiència teva amb l'esport,
Amb l'esport, correcte, sí.
Una mica tot és possible, no?
Sí.
Si t'agrada i et crida.
Si t'agrada i crida i tens una il·lusió per fer-ho, és el que jo sempre ho dic, Tot es pot aconseguir.
Perquè fer una Ironman, que són la tira, bueno, això, una marató, més nedar 4 quilòmetres, més bici, 100 i pico, no?
180, sí.
180 en bici, déu-n'hi-do, per donar la volta a Catalunya, I, doncs, clar, això sembla impossible.
No sé. Pensa que amb una bona preparació, una bona, amb bons coneixements del que vols fer i una bona predisposició i una bona actitud, tot això s'aconsegueix. Tot s'aconsegueix anant al teu ritme, gaudint de tot l'entreno que estiguis fent i gaudint de tot. I realment és una prova més, com qualsevol altra, però és llarga i t'has de mentalitzar a fer entrenos llargs, tranquils, i jo ho dic, sempre ho dic, si jo ho he fet, ho pot fer tothom. O sigui que a partir d'aquí ho deixo estar. Si realment la gent està apassionada amb l'esport i li agrada l'esport, és qüestió de que comenci a nedar, comenci a anar amb bicicleta i comenci a córrer, i ja ho anirà veient.
Dóna sensació que cada cop hi ha més gent que fa esport.
Sí.
Jo ho veig molt positiu,
I tant, que és positiu.
Molt positiu.
I tant, que és positiu, perquè pensa una cosa que va molt bé com a vàlvula d'escape, quan tens molts problemes s'evaporen, arribes a casa relaxat, arribes a casa que estàs molt més tranquil, i a part d'això, tenir una bona condició física també ajuda
al cos
i a tenir més ganes de fer coses, més ganes de viure, i realment estàs de més bon rotllo.
Tens més confiança, més autoestima,
correcte.
Més claredat.
Sí. Sempre i quan sigui un esport amb cura i amb responsabilitat i no passar-te de voltes, m'entens? No buscar cada dia el teu límit, no, és una cosa com a benestar i com a salut.
Doncs ens queden 10 minuts només, o sigui, fiquem-hi gas. Vam parlar, això ja ho hem dit, de les tecnologies revolucionàries dels pròxims anys, no? I aquí, doncs, és això que dèiem dels Terminators, la visió artificial, la robòtica, les ulleres Google, doncs, ja ho veurem,
Ja ho anirem descobrint tot això, ja.
Llavors va venir de l'espai creatiu, José Antonio Medel i la Sara Medel, ens van parlar de la dansa, de l'escultura, de la teràpia gestal, d'una mica també altres maneres de fer teràpia o d'experimentar, de créixer, no? La dansa aquesta lliure que deia, deixar-te fluir en comptes d'estar amb una rigidesa, d'uns passos marcats. Doncs que va estar molt bé, també, no?
Sí que tota, va estar molt bé, va ser molt constructiva.
Tota aquesta filosofia. Llavors també va venir la Marianne Toril, que ens va parlar de dues disciplines, no? Del teatre, inclús com a via d'experimentació, de deixar-se anar, descobrir-se, un altre cop semblant una mica a lo de la dansa, no? Uh-huh. Altres vies de coneixement i, bueno, i d'art, no? I d'expressió i de missatge, de transmetre missatges.
I també va ser aquella noia que portava la seva pròpia línia de roba, que sí?
Bueno, no era la seva línia, eh? Era la seva botiga.
Sí, però amb roba que no es veu habitualment en botigues.
Sí, amb roba preciosa, que li va dir, no? Mm-hmm. Roba maca. Sí, sí, va ser la botiga aquesta que ha muntat a Vic, la Corista, i vam parlar una mica també d'aquesta cosa de que, a veure, la roba té una part materialista superficial, però també té una part de bellesa, també pot ser art, perquè tota la vida és així, no? És allò de les dues cares de cada cosa. I sí, vam parlar una mica de la bellesa, del color, de com una peça de roba pot sentir millor o pitjor, com t'afecta l'energia, no?, que té una peça. Uh-huh. I això és important. De fet, és important sentir-se guapo.
Molt important. I sobretot perquè puja l'autoestima.
Sí, sí. M'entens? No, no, per tant, és important.
Si no, fixa-t'hi, millor en un armari tens 20 samarretes i ja veuràs com sempre vas anar a parar la mateixa.
Sí, perquè mola més, eh?
Perquè et sents més bé i més identificat amb aquella.
Hi ha dies que vols anar més gris, allò, hi ha dies que vols anar més de color, no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, molt bé. Doncs vam fer una entrevista que també va ser molt maca, no?, del món de la joventut a dues noies de 20 anys.
Ah, sí?
La Cristina Forcada i la Mireia Serrat, no?
Sí, sí, ja me'n recordo, ja.
Aquest 20 anys, allò que dèiem dels 20 anys, que ja saps les coses, no?, doncs tota la filosofia que portaven i no, va estar molt bé, no? Va omplir tota l'hora, havia de ser només mitja hora, sí, i una mica com veien el món, no?, i com els problemes ja que s'han trobat, els problemes per estudiar, o el seu entorn, vam parlar una mica de les drogues, molt, dels nois...
Per això és molt interessant entrevistar a tot tipus de persones, perquè t'adones compte que tothom passa per dificultats i alegries alhora, no sé com dir-ho, que no tot és flors i violes, encara que tinguis 20 anys, com 15, com 40, com 50, m'entens? Que cada edat té el seu i cada persona pot experimentar la vida d'una manera totalment diferent a la persona que té al costat.
I que tenen molt potencial, que no pots dir perquè aquest té 20 anys, no, ja fins que no tingui 30 no val, no?
No.
O s'ha d'escoltar a tothom, tingui l'edat que tingui, fins els nens a vegades deixen anar uns missatges, s'ha de valorar molt a les persones, eh?
I tant, molt, molt, molt.
I volia comentar que aquest programa, quan el vam presentar aquí a la ràdio, on parlaves a la gent, pensava que només parlaríem d'energies, de fantasmes i d'omnis, que encara no ho hem tocat, i d'altres planetes, i del cos etèric, i... Com un altre programa on jo vaig estar, es van fer tres programes seguits, bueno, eren varis, ara el cos etèric, ara els xacres, ara els no sé què. Això és un tostón. Bueno, no, i no és pràctic, no? Sí que parlar-ho, però aquí també hem entrevistat això, la plataforma Fantasma per la Hipoteca, temes més terrenals, o que també hi ha una energia darrere que està movent aquestes coses, aquestes ànsies de llibertat o de canviar el sistema, no? I el que vam parlar un dia amb uns convidats que vaig tenir a casa, que deien, clar, és que hi ha gent del món espiritual que només vol parlar de temes espirituals. Que ja és un error, això, no? Perquè què hi ha de dolent de parlar del que està passant?
No hi ha res de dolent.
I per què el que està passant no és espiritual?
Sí, sí.
Però si tot el que es fa des del cor és espiritual,
oh, i tant que sí.
Doncs hem de valorar-ho i obrir més la ment a tot, que això encara hi ha gent bastant que té això, aquestes creences equivocades. Bé, també què més vam fer? Ui, va venir en Gabriel aquí, que bueno, tenia el teu missatge, amb el seu llibre Metafísica Angèlica. I bueno, ens va parlar una mica tot això de la llamada del guerrero, no? I de què era la fe, de què era un guerrer, de tot el missatge que transmet des del llibre, sobretot comença aclarint, no? Aclarint una mica el tema aquest de lo que va passar amb el calendari maia. En realitat, pues, un canvi d'energies a la Terra, o un assentament d'algunes energies, i que nosaltres simplement ens hem d'adaptar a aquestes energies, o amb el temps ja ens anirem adaptant, perquè és el nostre medi, no? El tiempo ya te cambiará, que va dir. Doncs una mica com traient molts mites i falses creences a tot el que hi ha hagut en el món New Age o espiritual i tornant, posant-lo més terrenal i més sentit comú i amb informacions així clares i elevades, no? I, bueno, això va ser un llibre i d'això va el seu missatge, no? La seva entrevista, que era el programa 16, que va estar molt bé, també.
Molt bé va estar, sí.
Després ja no vam entrevistar ningú més, perquè, mira, ja s'acaba la temporada i nosaltres ja tenim prou rotllo i quedaven temes per parlar. Vam parlar de l'empresa conscient, que és molt important, que per ser la temporada que ve, si no se'n fan enrere, entrevistarem un noi que té una empresa i fa xerrades, que es diu Espiritualitat Conscient. Espiritualitat i empresa. M'he equivocat de nom, i que dius, pot xocar això, no? I s'atreveix a part a dir-li espiritualitat i empresa, perquè molta gent li canvia el nom, perquè si no és comercial o molta gent s'espanta i no ve. I s'atreveix i li ve gent, saps? Inclús té una empresa, i també em sembla que és mestre i sap fer anar la PNL i aquests temes, no? Doncs això s'està movent, el tema de la filosofia en les empreses, la psicologia en empreses. I ara que també ho estic estudiant postgrau d'això, doncs cada cop hi ha més llibres, hi ha molts puntes clares, i si als anys 80 la revolució era com fer muntatges ràpids o com simplificar els mètodes de manera física, ara és més la consciència del treball en equip, el treure un rendiment de les persones. I és canviar aquest concepte que tenen alguns empresaris de que el treballador és un mal a patir. Un mal inevitable, o és l'enemic, saps? O és com un proveïdor, és algú extern a l'empresa. I és canviar totalment el xip i treure un major rendiment que, per desgràcia, moltes empreses del país encara no hi som aquí. No ha arribat això a les directives. Per això també el país està com està. Perquè amb consciència i amb amor pot rendir moltíssim més, sense por, amb llibertat. Pot augmentar molt el rendiment intel·lectual, quantitatiu i qualitatiu.
Només et diré una cosa, Carles. Quan la gent s'adoni compte que les persones és el major potencial que té una empresa, veuràs com canviarà la filosofia.
Sí.
Perquè penso una cosa, una empresa funciona si els treballadors tiren del carro i tot va bé. M'entens? Si les persones no estan a gust i no treballen bé, l'empresa dubto que vagi bé.
Sí, sí, jo he vist enfonsaments econòmics que en part són això, per la bogeria de qui ho porta i dels enfrontaments, i és una mica una bogeria col·lectiva que al final cal que les persones que ocupen càrrecs importants en les empreses tinguin molta maduresa emocional i psicològica, perquè llavors podran transmetre una serenor i una pau i unes maneres de fer. Si això no ho tenen, doncs poden desequilibrar, perquè al final són ells els que col·loquen a la gent, els que contracten, i també, si no, com que són menys, és important posar-los més evolucionats. Ah, si tothom estigués evolucionat, doncs llavors ja no afectaria, no?, que els líders poguessin ser negatius. Però bueno, si hem de començar pels punts més importants i si transmetrem més bé el que és una consciència i una maduresa.
Correcte.
Vam parlar després dels Guerrers de Llum, que vam llegir aquell text meu que ja va per 230.000 visites.
Déu-n'hi-do, Carles.
A YouTube. I ja m'han posat el meu nom, eh? Sí,
ah,
sí.
Enhorabona, Carles.
Gràcies. I m'ha fet prendre consciència també que, bueno, que un text en una web pot arribar, però si el mateix text el fiques en un vídeo YouTube amb quatre fotos i música, arriba moltíssim més, no? És una mica el tema dels Guerrers de Llum, les persones que senten com una missió,
una crida,
com que han de fer, que és transmetre una llum, no? Que han de canviar coses. Hi ha altra gent, eh? Tothom canvia coses, tothom fa coses, però el guerrer és un guerrer. El que passa que el guerrer s'ha d'adaptar als nous temps i no ha de fer la guerra. Sí que l'ha de fer, però diferent. Ja no és una guerra contra, saps? És un transmetre, és un despertar, és una energia. Que a vegades sí que en algun lloc has de fer donar el cop de puny, per rebentar egos o autoenganys, no? Però sempre amb consciència, sempre amb consciència. I l'últim, el penúltim programa, ens vam anar al 2020 i ens vam fer presidents del país, eh? Sí, sí.
Sí, me'n recordo, eh? Vam tindre una feinada, eh?
Sí, sí, una feinada, eh? Però no ens va donar temps, perquè havíem parlat d'altres temes pel mig, perquè al programa hem introduït molts petits temes, hem parlat del Masterchef.
Sí, sí.
Petits detalls, dels sobres d'en Bárcenas, no? Parlant d'històries.
Bueno, també parlem una miqueta de l'actualitat del dia, no? Clar, parlar una miqueta de la situació i de lo que ens anem trobant diàriament nosaltres, no? i clar, i aquell dia pues, requeria aquests temes també.
Mm-hmm. Sí, sí, això, ens movem amb el dia, eh? Connectem amb el que hi ha. I bé, simplement m'aportar idees, no? D'un any 2020 que està a prop, això són dos dies, i de coses que es podrien aplicar. Doncs bé, s'acaba el temps, i com que és el tancament de temporada, doncs, com no, hem de posar una cançó, que és el Nothing Else Matters de Metallica, que és el que dona so a la nostra sintonia del programa, no? A part, és una cançó que fusiona una energia de Metallica, que és com una energia yang, una energia d'orquestra, que seria com yin, no? És com la bellesa i la força alhora. Força i bellesa, no? Força i amor. Doncs queda molt ben fusionada amb aquesta cançó feta amb l'Orquestra Simfònica de San Francisco. Doncs bona nit a tothom, ens veiem, si Déu vol, al setembre.
Pues bona nit i aquí us deixo la cançó.
Every day for a song.